I si és dilluns i sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, és moment de donar-li corda al català. Ho fem de la mà dels alumnes de Suficiència 1 del Servei Local de Català de Sant Cugat. Avui de la mà de l'Àlex Vinson, la Manuela López i la Luisa Hernández. A la secció d'avui parlarem de la llengua de signes catalana. Escoltarem una cançó memorable de Joan Manuel Serrat. Us posarem a prova amb un misteri de la muntanya de Montserrat. També recomanarem la lectura d'una novel·la i algunes quantes coses més. Som-hi!
Sabies que...
Més de 25.000 persones fan servir la llengua de signes catalana. La llengua de signes és una llengua, no pas un llenguatge, perquè té una estructura amb un lèxic i una gramàtica. De fet, és llengua oficial a Catalunya des del 2007. Els parlants de llengües de signes tenen dos noms, un nom d'oïdor i un nom signat. Es tracta d'una configuració senzilla relacionada amb l'aspecte físic o amb un tret característic. La llengua de signes no té temps verbal. Hi ha llengües que tenen flexió de temps, però la catalana no. Per defecte, el que es diu està en present. Si vols parlar del futur o del passat, s'ha de començar la frase indicant el moment de l'acció. Ahir, demà, l'any passat, d'aquí a molts anys. Cada territori té la seva pròpia llengua de signes, tal com passa amb la llengua oral, perquè la llengua de signes també és un idioma que s'ha creat naturalment i a partir de les tradicions i la cultura. A l'hora de parlar, les mans són molt importants perquè es fan servir de signar. Però també és clau l'expressió facial, que pot canviar totalment el significat, ja que una mateixa configuració pot voler dir coses diferents en funció de la posició de cada tret facial.
Sentim-la!
No hi ha concurs d'Eurovisió sense polèmica, però l'any 1968 va quedar per a la història. En aquell temps, Joan Manuel Serrat era un cantautor conegut al cercle de la nova cançó catalana. Televisió Espanyola, que estava buscant representant per enviar-lo a Londres per a Eurovisió, va fer una selecció entre discogràfiques. La discogràfica Zafiro va proposar tres cançons: Nos falta fe, de Juani Júnior, Los titiriteros, de Serrat, i La la la, del Duo Dinámico. Finalment, Televisió Espanyola va fer una mescla i es va decidir per La la la, però va demanar que la cantés Serrat. La proposta va ser acceptada i Serrat se'n va anar a Alemanya a gravar-la, amb uns arranjaments compostos per Bert Kampfer, que també havia treballat per Sinatra. Durant la gravació, al representant de Serrat se li acudeix que provi de gravar una versió en català sobre la mateixa base musical. No tenien lletra, però Joan Manuel és capaç d'improvisar-la de seguida. Totes dues versions arriben al públic. Fans del cantant i des de la Societat Cultural Catalana comencen a sol·licitar que la interpretació d'Eurovisió sigui en català. Les discogràfiques troben una solució. Proposen que es canti en castellà, però que inclogui una estrofa en català. Una sortida que podia acontentar tothom. Per als fans seria tot un assoliment i per Televisió Espanyola una manera de donar una imatge moderna i tolerant. El govern, recordem que en aquell moment Espanya viu sota una dictadura, decideix cancel·lar la candidatura de Serrat. Televisió Espanyola i Zafiro es reuneixen per triar un altre cantant que tingui contracte amb la discogràfica i s'encarregui de cantar La 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 a Londres. Les dues opcions són Marisol, que ho rebutja, o Maciel, que estava de gira a Mèxic i a la qual convencen. Maciel torna a Espanya. En 9 dies grava la cançó sobre el playback musical que es va fer a Alemanya per a Serrat i vola a Anglaterra. El 6 d'abril de 1968, Espanya guanya Eurovisió i alhora entra a la memòria col·lectiva del país la cançó que no van deixar cantar en català.
Posa't a prova.
Montserrat és un massís muntanyós situat a cavall de les comarques de Magués, l'Anoia i el Baix de Llobregat. El nom prové de la paraula mont, muntanya, i serrat, cadena muntanyosa. Santa Maria de Montserrat és un monestir benedictí situat a l'altitud, en una altitud 720 metres sobre el nivell del mar. És un símbol de Catalunya i ha esdevingut un punt de pelegrinatge per a creients i de visita obligada per a turistes. La Mare de Déu, anomenada familiarment la Moreneta pel seu color fosc, és una talla romànica de fusta del final del segle XII. El seu color és el resultat de la transformació del vernís a causa del pas del temps. A part del monestir i la Santa Cova, la muntanya conté un bon nombre de petites esglésies i d'ermites, com ara Santa Cecília, Sant Benet, Sant Joan, Santa Magdalena, Sant Miquel i Sant Jeroni. Segons la llegenda, la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat la van trobar uns nens pastors dins una cova l'any 880, després d'haver vist una llum a la muntanya. Quan el bisbe va saber la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a Manresa, però no es va poder fer. A veure si esbrineu per què no va poder ser.
Opció A.
La gent va amagar la imatge.
Opció B.
Van rebre ordre de no tocar-la.
Opció C.
L'estàtua pesava massa. És difícil aquesta. Totes poden ser. Totes tenen sentit. Que complicat. Bé, ens haurem d'arriscar i triar la babalà. A veure, podria ser triem la C? L'estàtua passava massa. Efectivament, el bisbe ho va interpretar com el desig de la Mare de Déu de quedar-se al lloc on se l'havia trobat, i ell mateix va manar que hi construïssim l'ermita de Santa Maria, origen del monestir actual. Si voleu posar-vos a prova amb més curiositat lingüística, aneu a la secció Posa't al dia del nostre web, cpnl.cat, Sant Cugat, ni trobareu més.
L'hora del lector.
Avui, en aquest espai de lectura, us proposarem una novel·la escrita per Xavier Bosch, un santcugatent que s'estima molt la nostra ciutat. De fet, aquest any ha sigut l'encarregat de llegir el pregó de la Festa Major de Sant Cugat. Xavier Bosch és un periodista de llarga trajectòria. A més, és autor de 9 novel·les i ha guanyat els premis més destacats de la literatura catalana, com ara el Premi Sant Jordi l'any 2009 i el Premi Ramon Llull el 2015. La novel·la que volem recomanar avui es titula 32 de març i relata la història en dos espais temporals, el 2008 i el 1940. La Bàrbara, una noia de 40 anys, separada per una infidelitat, neta de la protagonista, s'instal·la a casa de la seva àvia. Poc després hi arriba el Roger, el germà del company de pis, un fotògraf molt particular. A casa d'una gran nevada es veuen confinats als pis per uns quants dies i en un d'aquests dies Roger troba, sota el llit de l'habitació del seu germà, una vella caixa amb fotos. A partir d'aquest moment ens endinsarem en un relat apassionant que ens portarà a conèixer un secret familiar, l'amor que sobreviu a la guerra i la música com a salvavides. La Bàrbara s'assabentarà de detalls de la vida de la seva àvia, que reconstruiran també la història familiar. El títol 32 de març, segons paraules del mateix autor, és un dia que ens regala la vida, que no existeix. És un elogi a la llarga conversa, com la que tenen la Margot i el Roger, dos dels protagonistes de la novel·la. Xavier Bosch ha publicat altres novel·les, com ara La dona de la seva vida, Paraules que tu entendràs, Algú com tu, Homes d'honor, Se sabrà tot, etc.
No t'equivoquis.
En aquesta secció parlarem d'algunes paraules que se solen confondre fàcilment en català i us les recomanem ara mateix perquè no us equivoqueu. Hola Marc, com anem? Et vaig trucar fa 2 dies i no contestaves. T'he de dir una cosa molt important. Vine a casa l'abans possible.
Rosa, abans de dir de tot, es diu el més aviat possible, tan aviat com puguis o com més aviat millor. I sisplau, digue'm de què es tracta, no cal que vagi a casa teva. M'ho pots dir ara mateix?
És que és una mica liat d'explicar. Prefereixo parlar cara a cara.
Liat? Jo crec que tu vols dir embolicat, oi?
Sí, volia dir embolicat. Si no fas per tu, Marc, que sempre em corrigeixes, fa 5 anys que sóc a Catalunya i encara em costa parlar bé el català. Hi ha expressions que no conec i em costa una mica. Te'n recordes aquella vegada que vaig dir-te baixa la calefacció perquè feia molta calor?
I tant, i tant. I tant, et vaig explicar la diferència entre baixar i abaixar. Baixar és portar de dalt a baix d'un punt a un altre situat en un nivell inferior. Abaixar és fer descendir a una condició inferior, a un gran inferior d'intensitat. I tu em vas demanar que agafés la calefacció i la portés al pis de baix.
Per això, prefereixo parlar amb tu en persona. Encara em costa trobar les paraules exactes i utilitzo una quantitat de castellanismes que no puc controlar. És una enfermetat.
Ai, Rosa, no es diu enfermetat, es diu malaltia. Enfermetat no existeix. Però no et preocupis que jo sóc aquí perquè no t'equivoquis. Llavors he d'anar a casa teva per conèixer el teu secret. No pot dir-me res més.
Ho sento, Marc. Em sento més còmoda si podem parlar en persona.
D'acord, vindré després de plegar. Però aprofito per fer-te l'última correcció. Tu saps que dir ho sento també és un castellanisme. Em sap greu és com... És ben dit. Ho sento és del verb sentir, que vol dir percebre un so o expressar un sentiment. Sento una profunda tristesa. Però amb aquest ús, ho sento, és un cal del castellà, lo siento.
És la primera vegada que escolto aquesta explicació.
Rosa, tu saps que escolto no és adequat aquí. És millor dir, és la primera vegada que sento aquesta explicació. Perquè escoltar vol dir parar atenció, atendre o obeir. El verb correcte en aquest cas és sentir.
Ah, sí, és cert. Millor que pengi el telèfon ara, perquè si no, no acabaràs mai de corregir-me. Adeu.
Prenem nota de tot això que ens heu explicat, que bona falta ens fa per seguir millorant sempre amb el català. Fins aquí la secció d'avui, un cop més elaborada pels alumnes del Servei Local de Català de Sant Cugat, concretament els alumnes del nivell de suficiència 1. A les veus que heu sentit avui són les de l'Àlex Vinson, la Manuela López i la Luisa Hernández. Moltes gràcies a tots tres i fins aviat.
A vosaltres. Gràcies. Fins aviat.